Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts gairebé que passant de les 5 de la tarda. Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha seguit molt això de la coronació, no?
Bueno, des de, amb una distància...
relativa.
Sí, sí, podríem dir. Una distància per curar-me en salut.
Val, està bé. Fins aquí, eh? Comentaria actualitat.
Sí, sí, l'actualitat no és amiga de la filosofia. Això és cosa dels periodistes. Veritat?
No, no, està molt bé, això.
Que cadascú s'ha
de fer. Me l'apunto. És frase que pots posar a baix. Winston Churchill.
Exacte.
I cola.
Sí, un, a mi que no se'm relaciona amb Winston Churchill, eh?
Tampoc, eh?
Jo el tema de l'eugenèsia el porto de lluny. És veritat, és veritat. És veritat.
Eugenèsia,
eh? Sí, li agradava bastant al Churchill, eh?
Sí?
Entre puro i puro, a la Royal Society, bueno...
Val, val, val. Tu i per què parlem d'ètica avui?
Bueno, molt interessant l'ètica de Churchill, no irònicament, eh?
No.
Jo no estic d'acord amb ell, però, bueno, realpolitik, que diuen.
Sí, realpolitik, sí, sí, sí. Surt una mica tot d'allà, no?
Exacte.
Què? Ètica i Kant.
Després de Kant.
Després de Kant.
Clar, vam parlar de Kant, que sí. Kant és el més famoset. Sí. No tothom parla de Kant.
Famos...
la gent parla de Kant.
Samarretes de Kant, la gent pel carrer, al metro, anant a treballar... Tu saps què ha dit Kant
sí,
avui.
Sí, la gent ho comenta, la gent sí. Ho comenta.
I per tant, hem dit, escolta, això...
S'ha de comentar.
Ara.
Que hem de fer una mica de clickbait. Ah. Què pensaria Kant de la corona? Kant se les va tenir amb la corona.
Sí?
Sí, 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 sí. De Prússia.
Per què?
Amb el rei de Prússia se les va tenir. Per la relació... perquè va dir que no podia afirmar que Déu existís. Va dir que era un axioma, que no podia afirmar-ho teòricament.
Clar, qüestions de fe.
Qüestions de fe, exacte.
És així.
De fet, és dels primers en diferenciar-ho. Però l'interessant de Kant, o sigui, que la seva ètica, diguéssim, o sigui, són molt herèdics de l'ètica kantiana. O sigui, hi ha dues grans escoles ètiques, que això vaig mig explicar,
sí.
Que és l'escola deontològica
sí.
I l'escola teleològica. És a dir, la de Kant és una ètica del deure. O sigui, actues pel deure i no per les conseqüències dels teus actes.
Val.
I en canvi, que seria...
Si tu t'has de portar bé, perquè t'has de portar bé, punt.
Exacte. Val, o sigui, com hi ha una justificació teòrica...
Sí, 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 no, ara ho he...
Però actues per principi, no per conseqüència. Val. En canvi, l'altra escola més famosa és l'escola utilitarista, que és l'escola que jutja per les conseqüències.
Val.
El món anglosaxó acostuma a estar molt més a prop de l'ètica de les conseqüències. O sigui, solen ser especialment John Stuart Mill, Adam Smith, Bentham...
Aquests que toquen més.
Sí, exacte. L'ètica utilitarista és amiga del capitalisme, és protestant, diguéssim, en aquest sentit.
Ah.
I en canvi, l'ètica deontològica és una ètica que és pel deure, més conegudament alemanya, encara que s'han en compte, perquè quan els judicis de Nuremberg, quan van interrogar a Himmler i demés, van argumentar kantianament, vull dir que també s'han en compte amb el que es diu. No? I l'interessant d'aquestes dues ètiques són dues postures molt diferents, i és interessant perquè, a les, diguéssim, on avui en dia, al món actual, l'ètica és més explícita, que no és l'únic lloc on està, l'ètica és tot, però on és explícita és, per exemple, els còdics mèdics, a la bioètica.
Val.
No seria on l'ètica segueix sent... I llavors els còdics mèdics, o això ho vam veure molt clarament a la pandèmia, són un híbrid, són deontològics són una barreja de l'utilitarista i el deontològic.
Val.
O sigui, el tema, per exemple, de tindre un pacient més jove quan no hi ha lloc, cuidar la persona que té més probabilitats de viure, és un tema que és per l'utilitat. No? Però alhora hi ha certs principis de per exemple, de no deixar morir un pacient, de salvar-lo, de reanimar, totes aquestes coses.
Val.
Hi ha una barreja de les dues. Per tant, és interessant. Digues.
No, deia, tot això que s'està plantejant amb la intel·ligència artificial, amb aquests cotxes que van sols, per exemple, no? Quan giren una cantonada, això s'ha plantejat seriosament, eh? No estic fent broma de res. S'ha plantejat seriosament si un cotxe va sol i es troba en una situació suposada en què ha d'anar endavant aquell cotxe i o atropella un nen petit o atropella una àvia...
A qui atropella?
Aviam què hem de fer.
Això són dos grans dilemes que, si vols, un dia els podem abordar, podem fer... A mi el tema dels dilemes ètics, experiments mentals i tal, no és molt del meu rotllo, perquè em semblen com falsos problemes, però un dia els puc portar perquè són molt interessants de debatre.
No tothom diu frena el cotxe, home, ja està. No?
Sí, però això seria el de trolley, o sigui, aquest seria la palanca de trolley. Hi ha tres persones lligades a una via del tren, que el tren va cap allà i tu, si acciones la palanca, el tren es desvia i atropella només una. És el dilema clàssic. Però el tema dels cotxes és interessant perquè les famoses lleis de la robòtica, d'Isaac Asimov, les tres lleis de la robòtica, són, en aquest sentit, deontològiques.
Ah.
Són actuant pel deure. No per les conseqüències, sinó pel principi de l'acció. El tema és que hi ha aquestes escoles, jo crec que és important, filosòficament sempre és important veure d'on venen les coses, l'origen de les coses, no? Per veure quina... El que Nietzsche diria, la sospita, o sigui, com, quin tufo tenen les coses, no? Quina olor tenen. Perquè moltes vegades hi ha pensaments o tendències polítiques que se'ns venen com a noves, però venen d'una tradició i està bé veure d'on venen per veure realment quin és el trasfons ideològic que hi ha allà.
Ja anomenaves Nietzsche, un tio que no et cau gaire bé, pot ser?
Nietzsche. Tinc una relació d'amor-odi.
Ah?
Tinc una relació d'amor-odi.
Val.
Últimament, més d'odi que no pas d'amor. Però perquè crec que hi ha una obsessió per salvar-lo, jo no crec que l'hauríem de salvar tant, però bueno.
Val.
El cas és que...
Parlarem un altre dia a Nietzsche. Eh?
Nietzsche estava molt enfadat amb Kant, per exemple.
Val.
Nietzsche acusa molt a Kant, o sigui, es baralla molt amb Kant. Però Kant és molt interessant perquè és un filòsof que marca és un d'aquests filòsofs que fan un tall a la història de la filosofia. O sigui, com hi ha un abans i un després de Kant. O sigui, com, en aquest sentit, qualsevol filòsof després de Kant se les ha de tenir en Kant d'alguna o altra manera. O sigui, no pots evitar Kant.
Però tampoc pots evitar... O sigui, pots evitar no donar-li la raó?
Sí, sí, o sigui, pots, però l'has de mencionar. O sigui, com, planteja certes coses que no es poden evadir, les seves preguntes. O sigui, no tens per què estar d'acord amb ell, ni molt menys, però és una mosca que està per allà donant pel sac. No? I l'interessant de Kant és que és una figura...
Kant és una mosca que dona pel sac.
Exacte. Sobre, era un tio bastant raro, a més.
Sí?
O sigui, era Kant, no va sortir al seu poble en tota la seva vida.
Ui.
Tenia un horari, com cada dia feia el mateix, un horari determinat. De fet, la gent del poble sabia quina hora era per quan veia el que Kant estava fent.
Veus?
Si estava passejant.
No, una mica això, el deure pel deure.
Clar, era un tio metòdic. Val. Era un tio metòdic. I va ser conseqüent amb la seva ètica durant la vida. Vull dir que, dintre de tot... Però és una persona com pròpiament il·lustrada. És, diguéssim, el gran il·lustrat i és qui posa fi d'alguna manera a la il·lustració.
Val.
Filosòficament parlant. O sigui, Kant tanca la il·lustració i obre l'idealisme. Diguéssim, no? I en aquest sentit és un filòsof il·lustrat perquè ell busca un text famosíssim que es diu que és la il·lustració, un text molt recomanat, són 20 paginetes, el recomano molt llegir, on va arreglar la il·lustració és la sortida de la majoria d'edat de la humanitat. O sigui, la il·lustració és emancipar-se com a humanitat, no? Fer-se responsable, fer-se càrrec de la pròpia llibertat i emancipar-se, no?
Que això a la pràctica què vol dir?
A la pràctica vol dir diverses coses, no? Vol dir, per una banda, el projecte il·lustrat, no? Abandonar els mites. El mite de la religió, el mite de no sé què. Evidentment, després jo estic amb Adorno i Horkheimer, que no hi ha més gran mite que la il·lustració en si és un mite.
És més egocentrisme, en aquest sentit?
És molt antropocèntrica. És molt antropocèntrica i molt eurocèntrica, i la il·lustració se l'acusa molt d'imperialista, colonialista, perquè la il·lustració es fonamenta... És a dir, quan aquí s'estan declarant els drets dels homes, que posteriorment seran les homes i dones...
Sí.
A l'hora que s'està fent això, s'està donant a terme un projecte colonial esclavista, que és el que sustenta precisament els primers estats moderns europeus. Vull dir, aquesta història sempre s'ha de passar contra pelo, no, que es diu. I en aquest sentit és important mencionar això, no? que quan aquí s'estava parlant de la racionalitat i de que cadascú sapere aude, no? El gran lema de Kant, de posa la llei a tu mateix, atreveix-te a pensar per tu mateix, tal, s'estaven transportant negres amb vaixells, vull dir. Això és així, no?
Sí, no? I hem fet ben fet trobo, de revisionar-ho tot darrerament com a societat catalana en base a un documental que va valer molt la pena veure a la TV3, en base a l'obra Amèrica, que es podia veure a la Villarroel.
He de dir, mira, jo aquell 30 minuts, era un 30 minuts,
era un no recordo si era un 30 minuts o un sense ficció, però
un dels dos, un sense ficció. Em va semblar insuficient, molt insuficient.
Sí?
O sigui, em va semblar que és un tema que se n'ha de parlar aquí n'hem de parlar d'això, perquè Barcelona...
No, hi ha carrers dedicats i hi ha imatges dedicades...
Hi ha estàtues, i hi ha negre de Banyoles fins a no massa, vull dir, se n'ha de parlar de tot això.
Perdoneu, però les coses com són i la història com és, aviam si creiem uns quants que el Liceu va néixer perquè sí.
Exacte, no? Vull dir... que Barcelona es fonamenta on es fonamenta i de cop aquesta gran pujada de la modernitat no és perquè fossin molt llestos i molt intel·ligents, i a Espanya molt tontos, vull dir, que hi ha tenim mar i per tant passa el que passa. Però a mi l'únic que no em va convèncer és que es va vendre un retrat que crec que alhora és necessari perquè és simplista, on els colonos eren gent malvada i malèvols que deshumanitzaven... No era ben bé així, o sigui, com el colonialisme respon a unes condicions econòmiques d'expansió econòmica. O sigui, com el colonialisme respon al capital, vull dir, això s'ha de tenir molt clar, o sigui, com, perquè el mercat s'ha d'expandir, i això passa, i per això, diguéssim, els estats capitalistes són imperialistes. Em va faltar aquesta part econòmica, però bueno, entenc que no es pot fer tot i em va semblar interessant. Doncs, a Kant també se li ha de passar, i tots aquests autors se'ls ha de passar, perquè quan Kant està per ser, és un filòsof conegut per que és universal. o sigui, com les, ell diu que la raó és universal i l'imperatiu categòric, que és la llei moral, uh-huh. és universal.
Val.
Una de les grans crítiques que es fa a la filosofia d'aquesta època i a l'ètica d'aquesta època és que aquestes pretensions d'universalitat és exportar el model de racionalitat europea a la resta de països. És a dir, és pretendre que la racionalitat, és a dir, el pensament recte, uh-huh. és l'occidental, i que els altres països pues, són una espècie de gent primitiva, que són salvatges, que no són conscients de les coses com són, que no tenen la ciència que nosaltres tenim, uh-huh. i per tant, nosaltres, els pobrets, els hem d'ensenyar el que és la racionalitat perquè s'emancipin. Evidentment, això és profundament colonialista i racista, vull dir, més
sí,
faltaria,
sí.
no?
Sí, sí. És així.
I en aquest sentit sí que és una de les grans crítiques que se li fa a Kant. Però l'interessant de Kant és que és un d'aquests filòsofs que està bé mirar-los per veure què van fer a la seva època i no importar-los tal qual al present, sinó intentar fer una tasca similar. Kant és interessant perquè per fonamentar la seva ètica, i és a dir, l'actuació moral, fa tota una crítica prèvia, que és la crítica de la raó pura, que ell determina com funciona el nostre pensament fins a on ens és permès, diguéssim, pensar o no pensar amb criteris certs, per després fonamentar l'ètica en base a això, que això és una cosa molt interessant, perquè recordem sempre que l'ètica aborda el deure ser, uh-huh. però sense ser, tu no pots parlar de deure ser sense haver abordat abans el que és el ser.
Ui, ara m'ho has d'explicar això.
O sigui, diguéssim, l'ètica, les ètiques, els sistemes ètics poden ser més o menys normatius, no? La moral sí. és més o menys normativa, però la moral va de com haurien de ser les coses. Són vale. còdecs de conducta, de com les coses haurien de ser, uh-huh. no? I per tant actuar perquè siguin com haurien de ser. Però el món
una mica allò que fem tots.
El què?
Creure com haurien de ser les coses.
Exacte, tots tenim un sistema en aquest sentit, no? I intentem actuar més o menys per arribar sí. a aquell ideal de món, no? Però tu no pots parlar d'ideal de món sense parlar de món. Perquè llavors, perquè estaria supermaco jo dir, no, ara una ètica hauria de ser que això fos així, 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 però això és impossible, no es pot materialitzar en el uh-huh. món. Per tant, en aquest sentit, les ètiques han d'abordar abans el món per després dir com hauria de ser.
Aleshores seria populisme.
Discurs barato, uh-huh. un discurs buit, no? Un discurs purament ideològic. No? En aquest sentit, sempre s'ha de mirar quines són les condicions materials o històriques que permeten o no certa ètica, perquè uh-huh. si no és el que tu dius, estem venent pamfletos d'autoajuda, no?
Clar.
El que diferenciaria la filosofia de l'autoajuda seria precisament aquest rigor a l'hora d'abordar les possibilitats i les causes de les coses, uh-huh. no? Perquè Kant es planteja per què bàsicament com funciona el mal, diguéssim, o com funciona les injustícies, no? Per què en el món hi ha injustícies, no?
Per exemple.
La pregunta pel mal és una de les preguntes per antonomàcia de la filosofia, no? Per què el mal i no el bé? O sigui, per què hi ha mal al món? Per què la gent escull actuar malament en canvi d'actuar bé? Hi ha moltes teories, no? Sócrates, Plató dirien que és per ignorància, no? Aquell que actua malament és perquè no coneix el bé, perquè aquell que coneix el bé no pot fer res més que el bé. Kant no ho té tan clar.
Què diu Kant?
Clar, Kant, el problema de Kant és que la filosofia antiga, l'ètica antiga, era una ètica de la bona vida.
Uh-huh.
No? L'ètica servia per arribar a tindre una bona vida, ser feliç. Seria Aristòtil, Plató, tots els clàssics, els romans. Però Kant se n'adona que la justícia és una cosa i la felicitat és una altra.
Uh-huh.
No? Que, per desgràcia, com en els grecs hi havia un cosmos ordenat i racional, la bé i justícia eren compatibles. Felicitat i justícia eren compatibles. Bellesa i justícia ho eren. Però Kant se n'adona que no. Que la justícia va per una banda i la felicitat és una altra. Perquè veu que els justos no són feliços i moltes vegades els injustos són feliços, precisament. Llavors, ell no pot tenir una ètica de la bona vida ni de la virtut. Ella tindrà una ètica de principis.
Val.
Que tu has d'actuar com has d'actuar no per ser feliç, sinó perquè és el correcte.
Val, d'aquí allò d'evitar la conseqüència, diguem-ne,
exacte.
De la teva actuació.
Sobretot perquè tu no pots saber mai les conseqüències dels teus actes. No? I el problema d'actuar segons les conseqüències és que una de les formulacions bàsiques de l'imperatiu categòric és tracta els demés com un fi i mai com un mitjà. No? Uh-huh. És el que se'n diu és el regne dels fins de Kant, no? On els humans ens hauríem de tractar sempre com a fins en si mateixos i mai com un mitjà per aconseguir una altra cosa.
Uh-huh.
Clar, l'ètica conseqüencialista utilitarista li és igual utilitzar un humà com un mitjà. Si la conseqüència és major felicitat per tothom, vamos, anem a mentir a la gent, anem a tractar els altres com a treballadors i de més, no? Diguéssim.
Real polític.
La real polític, exacte, molt anglosaxó. No és val a dir que l'ètica utilitarista, que és la que impera la nostra societat, neixi alhora que la societat industrial i alhora que la teoria de Darwin. Vull dir, sempre hem de mirar com històricament per què passen les coses que passen i per què triomfen uns discursos i no uns altres. És una cosa que jo recomano sempre.
És així.
Per pensar filosòficament vol dir això, i crec que això és una cosa que no hauria de ser exclusiva de la filosofia. Crec que tots ho hauríem de fer, sempre tindre el radar de veure quines afinitats hi ha en els discursos i les coses, sobretot per com a ciutadans actuar d'una manera crítica o conseqüent, que és una cosa que és molt important.
La meva vessant d'historiador t'ho compra molt.
Sí, no?
Sí, oi, que, tant.
Oi que sí?
Sí, sí, sí.
O sigui, perquè hi ha certes...
Les coses no passen perquè sí.
És, clar, sembla molt estúpid, però no
és. No, exacte. Dit així, sí, és veritat, sembla molt banal, però crec que com a societat a vegades hi pensem poc.
Exacte. Cada cop reapareix un discurs i dic, què ha passat aquí? Això ja estava... Per què... Això estava oblidat. De cop està tornant a aparèixer. Aviam, anem a mirar per què, quina gent, a quin context... A quin... Dius, ah, vale, ara sí, ara sí. Exacte. Clar, el problema és que Kant tot això no ho contemplaria, res, tot això. Val. Perquè per Kant és una qüestió de principis universals.
I punt.
I punt. A històrics, diguéssim. O sigui, l'ètica kantina és una ètica fora de la història. Val. És una ètica eterna, en aquest sentit, no? Però he de dir que a mi hi ha una cosa que m'agrada molt de Kant, que és aquest universalisme que pot ser molt negatiu, però alhora pot ser positiu, perquè ell considera que tots tenim la capacitat, tenim una raó que ens permet legislar una ètica. Per tant, tu no has d'obeir, no has d'obeir ningú més que la raó universal. Tu no has d'obeir ni a una institució, ni a un grup polític, ni a la policia, ni a el que digui la ONU, ni a el que digui ningú. O sigui,
com d'aquí.
Clar, però l'interessant és que si tu segueixes els principis kantians...
Era una mica anarquista?
Gens. Ah. Era, de Kant és molt conegut el text de Cap a la peu perpètua. És el text que obre la filosofia de la història moderna.
Val.
Que és un text on bàsicament Kant planteja com la seva concepció d'estat ideal. Per Kant, el món ideal és un món on no hi ha guerra. Val? És bastant,
sí,
bastant, podríem estar d'acord, jo crec.
També,
no?
Sí.
I ell parla d'una mena de confederació internacional, de com un estat federal universal, organitzat en petits estats, que es tracten entre ells de manera com còmoda i on hi ha un desarmament perquè no hi hagi una tensió i una amenaça bèl·lica. Aquell text és molt interessant, també.
Fixa't, no ha passat això ni a Europa, passarà al món.
Exacte. Saps? Vull dir, hi ha algun intent, no? La ONU, el G20, la OTAN, però aquests van de l'altre, aquests, en canvi de les armes, hi ha un proarmament aquí, no?
T'has avui bé, t'has avui molt fi, camarada.
Però bé, el cas és que a Kant no, Kant li agraden les institucions, perquè ell creu, o sigui, Kant creu que no hi ha progrés moral, però creu que hi ha progrés legal. O sigui, Kant sí que creu que hi ha un progrés en l'estat de dret.
Val.
O sigui, el dret per Kant progressa, perquè segons ell, la història i l'evolució històrica, en el dret s'expressa la raó a si mateixa, l'imperatiu de la raó, l'imperatiu categòric, que seria com la racionalitat pura que ens permet legislar sobre les accions morals, s'expressa en l'estat de dret.
Val.
Que està constantment revisant per servir el poble i no els poderosos, evidentment, només faltaria, no? Però Kant n'és molt conscient d'això.
Alguna idea més?
Podria parlar molt més de Kant, però...
Deixo dos minutets.
Dos minutets. Bé, i així faig que l'entro ja motors per la setmana que ve, en relació a Kant, que l'interessant de Kant és que expressa molt bé una modernitat i un projecte modern il·lustrat, però que després de Kant ja no hi ha ètica. O sigui, després de Kant, l'ètica cau, i durant tot el segle XIX, què passa? Revolució francesa, romanticisme alemany, idealisme, crisi de valors, positivisme, i llavors el gran símptoma d'això és Nietzsche. Nietzsche apareixerà ja, és qui tanca això a finals del segle XIX, és qui fa el diagnòstic de la crisi de valors absoluta i l'entrada al nihilisme, no? O sigui, perquè nihilisme i ètica són contradictoris.
Sí?
Sí. Sí, perquè l'ètica parla de com haurien de ser les coses. El nihilisme diu que no hi ha valors, no? L'ètica necessita de valors. Llavors, com el segle XIX és molt interessant perquè un pot anar veient com, tot i Kant haver fet aquest gran esforç, es va desmuntant tot el sistema de creences perquè la naturalesa s'ha desmitificat, ha passat a ser un objecte d'explotació i amb això l'ésser humà. Que això ja parlarem un dia, si vols.
Això tractarem els propers dies, eh?
Sí, el tema de la naturalesa és molt interessant.
Val. Toca el tuit.
M'has dit que avui... Ostres, estic cagat avui. No tinc ni idea de què és. Estic cagat.
Mira, ara l'Andreu, el nostre productor, ha anat a buscar Maria Voronkova que li tocarà fer secció ara de l'òpera, com sempre ens parla de música clàssica amb el seu to desenfadat. Hola, Maria.
Hola.
Hola.
Què voleu de mi?
No. Que, mira, cada dilluns acabem la secció del Leo amb un tuit.
Ai.
I he pensat, avui no li posarem música al tuit del Leo, sinó que li posarem Maria Borenkova. Ara m'ho entendràs.
Hola, Leo.
Hola.
Me pongo esto, pues. ¿Qué quieres de mí?
No, vull saber si estàs... No,
jo estic igual que tu, eh?
Vull saber si estàs d'acord o no. I ja està. Ja està.
Sempre.
Leo Espluga, 2 de maig.
2 de maig, catch feeling.
Que va tuitejar el següent.
Ah, vale, ja sé què és.
Tinc por.
No, està bé. Bueno.
No ho sé, jo l'he portat per això.
Mare de Déu.
¿Pueden, por favor, las portadas de los álbumes de música clàssica dejar de ser horrendos?
Clàssica està posat entre cometes.
Em sap molt de greu, però estic 100% d'acord.
Que sí.
No, hem d'avançar. No et sàpiga greu.
Jo penso que hem d'avançar.
Es que no puc...
Estamos sí. De los arbolitos y de los banquitos y del riachuelo. Mira, hasta la punta del nariz.
És que jo no comparteixo la música, perquè, o sigui, a mi m'agrada molt la música clàssica.
Ah, mira.
I no comparteixo res perquè o bé tens una foto, rotllo, de Caspar Fiore, diria, que l'hombre frente al mar de negre, o tens un violinista amb una foto més kitsch.
Sí.
I de mal gust que hi ha, o sigui, és horrorós.
Sí, però no oblidem los puentes, ríos y riachuelos, eh? Això és, no sé què és pitjor.
Sí, sí, sí. Van
fundiéndose consigo mismo. Bueno, sí, estic d'acord.
No, sembla
molt important la meva aportació, eh, aquí.
No, em sembla genial. Quins, ara que deies que t'agrada tant la música clàssica, quins són els teus preferits?
Qui escolto més en diferència és Schubert, amb molta diferència.
Sí, per què?
Quin rotllo que té... Crear la música curta, és molt emocional, hi ha molt sentiment. Franz Liszt també m'agrada molt, com rep de Schubert. Debussy m'agrada molt, també.
És un senyor de passions.
Sí.
Veus?
Sí.
Està molt bé. Sí, ja. No puc estar més d'acord.
Ja està. Leo Espluga, com sempre,
moltíssimes
gràcies.
Vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Ciao.